Volem fer un viatge virtual cap a una illa d'unes dimensions prou similars a Formentera. És un poc més petitiua. Té 72 quilòmetres quadrats. Això sí, no està al mar Mediterrani, sinó a l'oceà Índic. Depèn administrativament del govern de la Índia i s'anomena Sentinel del Nord. És una illa que ha set protagonista els últims dies perquè en ella hi va desembarcar una mena de missioner cristià que va acabar mort després d'entrar en contacte amb la població originària de Sentinel del Nord, un col·lectiu que no ha entrat en contacte de forma constant amb la civilització, diguem-ne, globalitzada de l'ésser humà. Volem parlar d'aquest assumpte amb en Jordi Serrallonga. Ell és arqueòleg, naturalista, explorador. Benvingut a Radio Illa, Jordi.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, qui són els sentinelesos, els que habiten a Sentinel del Nord? Estem parlant d'Homo sapiens? Estem parlant d'una tribu? Sabem el seu origen?
Sí, sí, ells són Homo sapiens com nosaltres. De fet, tots els humans que vivim ara al planeta pertanyem a la mateixa espècie. I el fet és que els sentinelesos, el que passa és que formen part d'aquests grups humans que des de l'Àfrica van sortir del continent i van començar a colonitzar altres zones, altres territoris, i en totes aquestes migracions en un moment determinat van arribar en aquestes zones, en aquests arxipiélags, i aquests sentinelesos van quedar aquí aïllats. És un grup d'Homo sapiens que, degut a, valgui la redundància, al fet de viure a una illa, han quedat absolutament aïllats.
Se sap quants són?
Bé, aquí hi ha el problema de que, com no s'ha pogut fer cap estudi científic d'aquesta ètnia, alguns diuen que són 50, uns altres diuen que poden quedar uns 400, però, clar, caldria fer un estudi demogràfic de la població per saber quants són exactament, però ara mateix s'especula entre 50 i 400 persones.
Entenem que no són agricultors.
No, per la informació que tenim, parlem d'una població que és caçadora-recol·lectora, és a dir, que viu en una economia predadora i, per tant, depenent dels recursos que els dona la illa, recursos naturals, que amb 70 quilòmetres quadrats, clar, pot semblar que és molt, però vosaltres mateixos ho dèieu, no?, que no és una illa massa més gran que la de Formentera. Doncs imagineu-vos que tinguessin que viure 400 persones en una petita illa fent de caçadors-recol·lectors, doncs, que en algun moment determinat pot ser una situació difícil.
Venint a la nostra cultura d'aquí de Formentera, no?, de la Mediterrani Occidental, estaríem parlant de que són persones, aquests sentinelesos, que podríem, per fer una comparació, podríem comparar amb, no sé, amb els formenters que vivien ara fa 5.000 anys, que van muntar el sepulcre megalític de Can Acosta?
No els podríem comparar massa. En quant a espècie biològica, sí, perquè serien Homo sapiens, Això sí. No n'hi ha cap diferència. Però sí que a nivell cultural n'hi hauria una gran diferència, i és la diferència seria l'economia. Mentre els sentinelesos són caçadors-recol·lectors, és a dir, tenen la mateixa forma de vida que va tenir la humanitat durant 6 milions d'anys, des que van aparèixer els primers homínids ara fa entre 6-7 milions d'anys fins a fa 10.000 anys, nosaltres vam viure com a caçadors-recol·lectors, sí. I fa uns 10.000 anys així de mitja, en alguns llocs una mica més abans, uns altres llocs més tard, va aparèixer l'agricultura i la ramaderia, no?, com a economia de producció. I en aquest cas, a Formentera, els primers habitants estaríem parlant ja de persones que coneixien la producció, no? Aleshores, malgrat tot, o millor a Formentera algun dia, arqueològicament parlant, apareixen restes de caçadors-recol·lectors. Però ara mateix el registre que tenim a les illes és un registre de població productora. És a dir, en aquest cas a Formentera ja haurien produït, ja fos animals, vegetals, i això forma part d'una estructura, podríem dir, social i econòmica absolutament diferent.
Podríem dir, per tant, que els sentinelesos del Nord, diguem-ne que tindrien una organització social comparable a la dels humans de fa 10.000 anys, més o menys?
Dels d'abans de 10.000 anys, és a dir, estem parlant en el paleolític, els caçadors-recol·lectors vivien en petits grups, perquè per sobreviure de la cacera a la recol·lecció no necessites un grup molt gran. Si ets molt gran, el grup ho passes malament, no tens menjar per tothom. I fins i tot fent comparatives ètniques amb pobles actuals, doncs, per exemple, doncs, a altres llocs del món, hi viuen també caçadors-recol·lectors, que no només són els sentinelesos, veiem que això es repeteix, que són estructures doncs, de gent que viuen en petits grupets de 20-30 persones i que això els permet explotar amb eficiència els recursos naturals que hi ha en un territori determinat.
Bé, ara ja hem descrit un poc l'illa i també doncs, la societat i la cultura que la pobla. La qüestió és que el passat 16 de novembre un jove nord-americà de 27 anys, segons sembla amb pretensions de missioner, va voler doncs, desembarcar a l'illa per explicar la paraula del cristianisme amb aquests sentinelesos i bé, doncs, el jove va acabar mort. De fet, hi ha testimonis, segons sembla, que van veure com arrossegaven el seu cos per l'arena de la platja i allà l'enterraven. La qüestió és que aquest jove bé, va anar il·legalment fins a aquesta illa, fins a Sentinel del Nord, perquè la Índia té prohibit desembarcar-hi, i va aconseguir un tracte amb uns pescadors que el van apropallar i va aconseguir el desembarcament. És diguem-ne, normal que reaccionin de forma tan violenta? Jordi, sabem que tu, en la teva tasca d'antropòleg i investigador, has conviscut amb poblacions recol·lectores i caçadores a l'Àfrica, a Sud-amèrica... Això és habitual?
No, gens ni mica. No és habitual. De fet, per això també s'ha muntat com una mena de llegenda urbana al voltant dels sentinelesos, no? Doncs clar, són gent molt agressiva, etc. Jo he vist imatges dels sentinelesos que venen d'un treball que va fer un antropòleg a la dècada dels 90, on no són violents, no? No actuen d'una manera violenta. Sí que és cert que aquest antropòleg al cap d'un temps va abandonar el projecte perquè, bueno, després d'haver estat un temps intentant intercanviar amb ells productes, doncs com per exemple aliments i coses així, perquè s'habituessin a la seva presència, doncs va haver un moment en què van començar a reaccionar doncs, amb certa, doncs, podríem dir, agressivitat o desconfiança i aquest antropòleg va abandonar l'estudi. Això estem parlant de la dècada dels 90 del segle XX. Però sí que és cert que no és l'habitual. El que passa amb els sentinelesos no és l'habitual. Les societats que són les recol·lectores són societats que no m'agradaria dir-li específiques com una etiqueta pròpia de moviments ideològics nostres actuals, però sí que és cert que les ètnies que són les recol·lectores doncs no fan la guerra, ni van a matar els altres, ni assassinen a la gent, senzillament perquè és un tema que no és econòmic, et destruiria la teva pròpia societat, no? I faria impossible la teva vida. La guerra, la violència va aparèixer més en les societats productores, com abans parlàvem del tema de Formentera, etc. Doncs quan tu ja et produeixes, tens una propietat privada i l'has de defensar, o la vols defensar, i apareixen les guerres, els conflictes. Què és el que passa amb els sentinelesos? Per què actuen així, d'aquesta manera tan estranya? Doncs potser doncs, el fet de viure això en una illa on hi ha molts pocs recursos, tenen una certa por de que els que arriben de fora els hi treguin, però jo crec que això, per la meva experiència amb altres grups que són recol·lectors amb els que convisc i que no actuen de la mateixa manera i que també estan en una situació similar, que estan en zones on queden pocs recursos, ells et deixen entrar. Aleshores, què els hi ha passat als sentinelesos? Jo especulo amb el fet de que en el segle XIX, quan ja van arribar els primers occidentals en allà i van entrar al seu territori, sí, va haver precisament doncs, un navegant, un explorador d'origen canadenc, que va segrestar a uns quants sentinelesos i els va embarcar en el seu vaixell. L'experiment era ensenyar-los l'anglès, les costums de la gent anglosaxona i retornar-los a la illa perquè extinguessin, com si diguéssim, la civilització, no? entre els seus congèneres, però això va sortir fatal. La parella d'adults que van embarcar en el vaixell van morir de malalties que segurament els hi van transmetre els mariners, i els nanos que van embarcar al final sí que van poder retornar vius a la illa. Jo crec que aquells nanos van viure una situació tan dramàtica, tan estressant, tan violenta, i tan trista, no?, de veure morir els seus adults, que segurament quan van desembarcar van explicar que aquests individus de pell blanca, no?, o de pell clara que els havien segrestat eren individus molt dolents, no?, que si et pujaves en els seus vaixells em mories o qualsevol cosa, i potser des d'aleshores s'ha anat mantenint o s'ha anat transmetent el mite de que cada vegada que arribin estranys doncs els han de foragitar perquè no els hi raptin a les seves dones, als seus fills, etc. I seria senzillament una reacció d'autodefensa.
Ah, però jo imagino, tu abans citaves un antropòleg que als anys 90 va arribar a tenir un contacte amb els sentinelesos. Al llarg del segle XX hi ha hagut altres contactes, també?
Sí, fins i tot abans, en la dècada dels 70, doncs, el National Geographic va intentar fer un documental d'aquesta ètnia i de fet, doncs, els sentinelesos van reaccionar també d'una manera violenta, no? Els van fer fora. Sembla ser, pel que he llegit, que el director del documental va rebre una fletxa a la cama, etc., i van tenir que marxar. Després un vaixell mercant va quedar ancorat allà encallat en els esculls de corall de la illa, es veu que els sentinelesos van estar atacant aquest vaixell perquè els tripulants eren dins i els tripulants van tenir que demanar socors per ràdio i l'armada índia els va tenir que venir a rescatar. Aleshores, sí que, ja us dic, s'ha anat mantenint aquesta llegenda, aquesta tradició de que quan t'apropes a la illa de Sentinel, doncs que pot ser molt mal rebut per part d'aquesta ètnia. Fins a l'extrem de que molta gent pensa que el govern indi prohibeix anar a la illa per un tema del perill que pot suposar als visitants, i no, senzillament el govern indi prohibeix anar a la illa perquè s'està intentant protegir aquesta gent precisament de l'agressió externa, no? O de la presència del turisme extern. De fet, sempre ha planejat la idea de que Sentinel podria ser un lloc turístic per anar a veure a una gent que viu d'una manera molt diferent, no? Però si realment en una illa tan petita arriba a turisme, el més probable és que aquesta gent, la seva forma de vida tradicional s'acabés ràpidament. És a dir, que jo no trobo que sigui una gent precisament ni violenta, ni agressiva, ni podríem dir terrible, sinó que senzillament és una gent que les deu d'haver passat molt canutes en el passat i reaccionant, com ja us deia fa un moment, en plena autodefensa. I caldria saber què és el que està passant o què és el que ha passat en aquesta illa, perquè el que ens manquen són estudis, no?
Clar, i també sort tenen de que no hagin trobat petroli tampoc a Sentinel del Nord, perquè si no també s'ha acabat.
Sí, efectivament. No? És una illa que fins i tot des d'un punt de vista militar no és una illa que té una posició estratègica. No s'han trobat recursos o no s'han buscat recursos naturals, és una illa molt petita. Aleshores, evidentment, si allà es trobés una riquesa determinada, això suposaria la fi de la vida tradicional d'aquesta gent, sens dubte.
Caram, què opines tu de la visita d'aquest eixelebrat de 27 anys que anava a divulgar la paraula de Déu de forma il·legal?
Bé, com he dit en alguna altra cosa, jo per exemple, com a professor de la UOC i com a membre del Museu de Ciències Naturals, jo sóc expedicionari, jo sóc explorador i jo vaig a conviure amb altres ètnies, és a dir, que segurament tinc tanta culpa com molts altres, no?, del que els hi passa, no?, a aquesta gent, però també la ciència té el deure, no?, d'estudiar el que ens envolta, etc. I almenys quan jo hi vaig a treballar amb aquestes ètnies, sobretot jo sempre m'he mantingut amb una premissa, i és de que jo vaig on em conviden, no? És a dir, si jo arribo i ells no em conviden, no em permeten entrar a casa seva, que és el seu territori, que no té portes ni té finestres, sinó que és territori obert, doncs jo no hi entro. Altres col·legues meus, en el passat o en el present, doncs potser se salten aquestes normatives i entren com un elefant en una catxarreria, no? Però s'ha de dir que aquest noi en concret, que em sap molt greu que li passés això, però aquest noi en concret és que es va saltar totes les normes. Per començar, com heu comentat molt bé, està prohibit accedir a la illa, aleshores ella es va saltar aquesta normativa, alhora va contractar d'una manera fraudulenta a gent local perquè el portessin fins a aquesta illa, que això li ha portat problemes ara amb aquests pescadors que estan detinguts i que seran jutjats, i després va anar amb una finalitat que jo considero que, sota el meu prisma, amb tots els respectes, jo no crec que siguem nosaltres ningú per anar a estendre ni ideologies, ni religions, etc., a altres pobles. És a dir, nosaltres no som superiors, ni les nostres religions, per aquells que les creuen, són superiors a les dels altres, no? Aleshores, jo trobo que la finalitat era una finalitat que, si realment era aquesta la certa, que ell deia que el seu somni era resar, poder resar al costat d'ells, doncs és una finalitat estúpida, no? Absolutament estúpida i que ha acabat malament. vés a saber el que va passar. És a dir, si tu arribes allà, millor ells no l'haguessin fet res, millor l'haguessin acceptat, però si millor arribava ell i els va voler imposar algun tipus doncs, de ritus o, alguna, o algun tipus de creença, doncs vés a saber com van reaccionar aquesta gent, no? De dir, escolta, a nosaltres no ens molestis, no, no ens toquis els nassos, no?
Clar, i ara què passa? Que els sentinelesos que són uns assassins? O clar, què s'ha de fer ara amb aquest col·lectiu? Perquè dic jo, no sé, potser la família, això sí, ja ha dit, la família del jove que va morir amb 27 anys a Sentinel del Nord, ja ha dit que no vol que els sentinelesos paguin per la mort del seu fill, germà, etc. Però clar, no sé quines perspectives té ara la justícia índia.
Jo penso que la família del noi aquest ha actuat força bé, és a dir, jo trobo que això és molt assenyat, és a dir, jo crec que han reconegut que el seu familiar potser no estava actuant de la millor de les maneres i també estan reconeixent que segurament doncs, els sentinelesos no se'ls pot considerar uns assassins, no? Més quan no coneixen ni les nostres lleis ni les nostres pautes de conducta, etcètera. Jo dubto molt que la Índia prengui accions legals contra els sentinelesos per una raó, primera segurament jurídica, en la qual jo no sóc un expert, doncs perquè realment s'actuï de manera jurídica. Suposo que les lleis de la Índia tindrien que actuar sobre aquest territori i aquest territori, si no m'equivoco, és senzillament un protectorat. No és una zona on el govern d'Indi tingui establerta cap delegació ni cap institució, etc. No? Aleshores, millor jurídicament s'hauria d'establir si la justícia índia o internacional pot arribar en un territori com aquest. I després està el fet, ja més personal meu, que jo soc dels que han considerat que ells, en aquest cas, no els podem titllar d'assassins. No? Jo crec que és, com he dit en dues ocasions anteriors, jo penso que és un tema d'autodefensa, no? De dir, escolta, ha vingut un element que ens pot fer mal, que ens pot destruir, i nosaltres l'erradiquem, no? Però no penso pas que sigui com una acció de dir matar per plaer o perquè són uns assassins o perquè són psicòpates, no? Ni molt menys. No es pot parlar de tota una població com a psicòpates. Estem parlant d'una població que, insisteixo, jo segurament des del segle XIX arrosseguen aquesta por, aquest terror cap al que ve de fora, no? I reaccionen així. S'han produït altres casos a la illa de possibles morts, de gent que ha mort a la illa, doncs va haver un nàufrag que sembla ser que va tenir una fi similar. Hi han hagut atacs com aquests mariners que us comentava abans, com aquest director de National Geographic, i la Índia sempre, ara per ara, el que ha fet ha estat donar la raó als sentinelesos, és a dir, bé, qui s'apropen allà és perquè vol, i o en aquest cas, quan s'ha produït un accident com els naufragis, doncs el que s'intenta és dir, doncs, escolta, anem a rescatar aquesta gent abans que entrin en conflicte amb els sentinelesos. I estic segur que moltes vegades el que nosaltres, ja sabeu que vosaltres treballeu en el món de la comunicació, moltes vegades ens assabentem de les notícies quan les coses acaben malament. Sí. Jo n'estic segur que allà n'hi ha pescadors d'illes del voltant, allò és un arxipiélag, que estan per aquella zona. Estic segur que molts d'aquests pescadors, si troben que hi ha peixos, etc., es deuen d'apropar en aquesta illa i segurament molts d'aquests contactes o trobades no han acabat malament. Aleshores, si no acaben malament, doncs no surt de les notícies, no? Si acaba malament és quan surt, no? Jo crec que quan acaben malament és perquè hi ha un afegit d'alguna situació que ells poden haver considerat com una amenaça o com una agressió. Malgrat tot, insisteixo, sí que és cert que no és una conducta normal en grups caçadors-recol·lectors que actuen moltes vegades de forma tan pacífica que això és el que s'està provocant fins i tot la seva destrucció. Clar. Entrem nosaltres, ens deixen entrar i en poc temps s'acaba amb el seu territori.
Estem xerrant amb en Jordi Serrallonga, és arqueòleg, naturalista, escriptor, explorador, expedicionari. Jordi, em sembla fascinant que encara existeixi un col·lectiu humà que visqui doncs, com es podia viure fa més de 10.000 anys. És un cas únic, el de Sentinel del Nord, o hi ha altres col·lectius humans que encara doncs, representen aquesta riquesa?
No és un cas únic. Dissortadament ja queden pocs. Podem parlar de grups caçadors-recol·lectors subactuals, que vol dir que els coneixem a través de la bibliografia, dels exploradors que van estar per Àfrica, que van estar per Àsia i Amèrica i que se'ls van trobar vivint com a caçadors-recol·lectors, però que van desaparèixer al cap de poc temps fins i tot moltes vegades abans que arribés al segle XX o a inicis del segle XX, degut a l'acció de l'arribada de les religions nostres o de la nostra tecnologia, de la nostra indústria, etc. I però sí que és cert que en alguns casos s'han mantingut, han perviscut. Jo, per exemple, des de fa molt de temps treballo amb els Hatsabe a Tanzània, convisc amb ells al llac Eyasi, i són caçadors-recol·lectors, però totalment caçadors-recol·lectors. Viuen en petits grups, es mouen pel territori i depreden el que els dona el medi. Sí que és cert que l'entrada de grups agricultors i ramaders, no tant el turisme, que el turisme moltes vegades s'ha posat com la pega, no?, que han tingut aquesta gent, però sí, és cert que turistes que no sàpiguen apropar-se a aquesta gent o empreses turístiques que entren en massa poden acabar amb molts d'aquests pobles. Però s'ha de dir que a vegades el turisme pot comportar la paradoxa de que sigui el que els dona a conèixer cap a l'exterior i que moltes vegades els països o els governs d'aquests països doncs, vegin que és quelcom que han de conservar a nivell cultural. Però s'ha de dir que, si més no, n'hi ha llocs que l'entrada de poblacions locals amb ramaderia, agricultura, està acabant amb aquestes formes de vida, mica en mica, però queden encara alguns grups, en aquest cas els Hatsabe, per exemple, a Amèrica també tenim encara ètnies a l'Amazònia que viuen d'una manera, doncs, podríem dir, com a caçadors-recol·lectors. Hi ha alguns exemples, és a dir, que no són, els sentinelesos no són els únics, però sí que és cert que el que hem de córrer molt és registrar o preservar aquests pobles perquè les seves llengües, la seva cultura material, els seus costums es perden ràpidament. Vivim en un món molt globalitzat i és molt difícil que aquestes cultures, que són pobles, com us dic, pacífics, no? Aquest cas de sentinelesos no voldria que semblés que aleshores tots els pobles que van despullats o pràcticament despullats o que van en llances són uns salvatges, perquè no és així. Aquesta és la imatge decimonònica, però no és exacta. Doncs bé, s'ha de dir que aquests pobles, per suposat, la seva tendència amb la nostra globalització és que dissortadament cap a la desaparició.
Apassionants les experiències d'en Jordi Serrallonga, arqueòleg arreu del món, en contacte amb aquestes poblacions, caçadores recol·lectores. Podeu fer un viatge amb aquestes vivències d'en Jordi a través del seu web, jordiserrallonga.com. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.